COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia de Herrera en COPE des de Lleida. Ja saps que et portem tota la informació de casa nostra de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Avui divendres, 3 d'abril del 2020. En situació normal, avui, a les escoles, que avui fa 3 setmanes que van tancar, en situació normal avui és les escoles i gent que també s'ho podia permetre, que ho podia permetre doncs, fer festa tota la Setmana Santa, avui era ja el divendres abans de, bueno, de Setmana Santa. Això ha canviat molt, eh? Ha canviat totalment, ho hem relativitzat totalment. Mira, sense anar més lluny, aquest diumenge és el diumenge de Rams, per exemple. Bueno, doncs aquest any, res d'anar això que fèiem de canalla, amb les palmes, els palmons, res. D'això res. Però la setmana que ve, Setmana Santa, que també... si no et vas mirant cada dia el calendari, no saps exactament el dia que estàs vivint. Doncs la setmana que ve és Setmana Santa. També la viurem totalment diferent. Ja fa dies que es van anunciar doncs, la cancel·lació de tots els actes de Setmana Santa. I l'altre dilluns és el Dia de la Mona, que també... Aquí, a les nostres terres, hi ha tradició d'anar-se'n al camp, de buscar un lloc, d'improvisar, però menjar a l'aire lliure. Doncs aquest any ho podem fer als balcons, per exemple, o fer-ho diferent a casa, però no com ho fem habitualment. En fi, sigui com sigui, nosaltres cada dia portem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És divendres, i el divendres s'ha de notar, ha de ser diferent. Connectarem amb la redacció del diari La Mañana, amb el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Avui parlarem d'astronomia, perquè és el primer divendres de mes, i ja saps que el primer divendres de mes tenim el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, i amb ell parlarem de notícies del món de l'astronomia. I a partir de la una... parlarem de cinema, amb la Laura González, i ho farem. Els cinemes estan tancats, sí, però tenim les televisions engegades. Qui pugui, doncs, té serveis de streaming, de vídeo a demanda, i, per tant, podem veure moltíssim cinema i sèries. Doncs a veure per on ens surt avui la Laura. I a partir de 2:15, mira, això ho vaig començar la setmana passada i jo crec que ho farem cada divendres. Ens colarem a casa d'una família, sí, sí. Ens colarem a casa d'una família, a veure què ens expliquen, a veure com ho porten, sobretot els petits de casa. Jo els hi vaig preguntant, i després als pares, per veure aquests canvis de punt de vista. I, evidentment, tindrem l'Espai Groc abans d'arribar a les dues. Parlarem avui amb la Maribel Tost, que és la directora del Caixa Fòrum. Parlarem amb la Carme Sedó, que és la responsable de la biblioteca i de les iniciatives de les xarxes socials de l'Auditori Municipal Enric Granados. I amb la Marta Salla, que també té cosetes a explicar-nos. Per tant, des d'ara fins a arribar a les dues, fixa't-la de coses de les que parlarem. Per cert, hores d'ara, 10,7 graus... Va, fiquem-li 11. 11 graus a la ciutat de Lleida. I 11 quilòmetres per hora de vent. Però la sensació tèrmica és baixa. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Escolta, bon dia a tothom.
Aquest matí feia fresca, eh?
Sí, fa fresca, tot i que no, les temperatures no són tan baixes.
Sí.
Aquí Lleida 7 graus i mig, a la plana al voltant de 5-6-7 graus, però bufa un ventet,
sí.
No és gaire fort, però que dona, no és el núvol, que no acaba de lluir el sol, ni una taca de núvol, de núvols baixos, estrats, però que és molt gran, agafa la Catalunya central, tot el Prepirineu de Lleida, fins i tot la plana de Lleida, tot i que està més trencat cap a l'extrem sud de Lleida. Aquesta taca s'hauria d'haver, repeteixo, trencat ja a hores d'ara. Suposo que les properes hores podem veure el sol, perquè sembla que ens tenen aquí també confinats, i s'hauria de lluir el sol, perquè anem cap a una mica de bon temps, una mica vol dir sobretot demà, un dia que teòricament ha de ser assolellat, no ha de fer vent, les temperatures s'han d'enfilar, sobretot a la Vall d'Aran, que estan molt baixos, entre 16 i 17, 18, 19 graus, demà podien arribar de màxima durant la tarda, a un temps més tranquil, sense vent, la matinal continuarà sent fresca o freda, això sí. I de cara a diumenge, també continuarà aquesta tranquil·litat atmosfèrica, tot i que al tard vespre sí que augmentarien els núvols, però també tindria un dia que podien arribar a entre 16 i 20 graus durant les tardes. Després dilluns, sí que abans avui dilluns, perquè sí que n'hi hauria un canvi de temps amb més núvols i pluges, per tornar a remuntar les temperatures i d'una manera ja més estable a partir de dimarts. De moment, bueno, esperem que s'obren les clarianes avui aquesta tarda i sobretot el cap de setmana sí que farà un relatiu bon temps.
Bueno, almenys que puguem sortir al balcó o obrir la finestra, sí, que ens toqui el sol, perquè ara fa mandra obrir la finestra.
Exactament. Que, espero que demà, ni que sigui migdia tarda, puguem obrir el balcó, prendre el sol i ventilar les habitacions.
Clar que sí. Molt bé, Armando, doncs escolta, que tinguis bon cap de setmana. Parlem
igualment
dilluns.
Molta salut. Gràcies. Per tothom, que és ara el més principal. Adeu, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs estem a les portes d'un nou cap de setmana. Mira, hi ha rècords que millor no... Aviam, rècords, o xifres, o fites, que millor que no passessin, però passen. Espanya, segons les darreres dades facilitades fa menys d'una hora pel Ministeri de Sanitat, s'ha situat amb 117.710 casos. Estem per sobre d'Itàlia. Començant dues setmanes més tard, per sobre d'Itàlia. Que vaja, que en el seu moment vam dir des d'aquí que, bueno, perquè clar, allí no saben el que es fa, nosaltres sí, que nosaltres ja veureu que bé que ho farem. Que bé que ho farem. Del 6 al 8 de març es van deixar de comptabilitzar, perquè el 8 de març no quedés tan malament autoritzar tot el tema de les manifestacions del Dia Mundial de la Dona i els mítings de partits polítics, etc. Això a Espanya. I 3 d'abril, per sobre d'Itàlia, 117.710 casos. A més, és el segon país del món amb més contagis confirmats, només darrere dels Estats Units, que té molts més habitants que nosaltres. Per tant, jo sé que ara hem de remar tots cap al mateix lloc i, evidentment, ara es tracta de baixar el col·lapse als hospitals, però vaja, que després no tinguem memòria de peix, parlem-ne, perquè la gestió... Perquè al final, qui s'ha posat al capdavant, evidentment, que per això els paguem, és el govern, qui s'ha posat al capdavant de tot i qui ho està gestionant és el govern. Ho han fet malament, les coses com siguin. Ara no farem sang, d'això no, però ho han fet malament, o molt malament. Aquí hi ha criteri de cadascú, però això, vaja, no es pot oblidar. És a dir, no val això de que, bueno, no havíem viscut mai, ja en tenim 1.000 assessors que cobren un dineral al cap de l'any. Podem consultar a 1.000 tècnics i entre tots no vam ser capaços de preveure que el 8 de març, que ja teníem casos a Espanya i tal, no s'havien d'autoritzar aquestes històries. En fi, aquestes són les dades i el problema de tot és el de sempre, que això qui ho acaba patint, doncs, són els de sempre. A nivell de Catalunya, doncs, estem a 23.460 afectats, amb 2.300 morts, i el Departament de Salut ha confirmat que a Lleida han mort 4 persones a la regió sanitària de Lleida i 3 persones a la regió sanitària de l'Alt Pirineu. També s'han confirmat 42 casos positius nous a Lleida i 22 al Pirineu. Amb aquestes xifres arribem als 69 de persones que han perdut la vida per la Covid-19, per entendre'ns, que això m'ho van explicar ahir dijous, la Covid-19. Així mateix, el nombre de casos positius del virus ha pujat als 961. I les altes mèdiques són de 152. Actualment tenim a 239 persones que es troben ingressades als hospitals de la regió de Lleida i d'aquests 53 es troben a la UCI. Al Pirineu hi ha 40 persones ingressades en centres hospitalaris. El govern català eleva a 34 els morts en 10 residències de Lleida. Són la meitat de totes les defuncions per Covid-19, per la Covid-19. Ahir n'hi van haver de sumar 3 més en un geriàtric de la Pobla, a la llar de Sant Josep i a Àger. I també tenim el primer positiu a Cervera, Ulla. La meitat amb residències de gent gran. Això ja ho vam dir fa 2 setmanes, la setmana passada i aquesta. I ja ens ho podem fer mirar, la gestió de les residències de la tercera edat, que és vergonyosa. I això són xifres oficials. Després, extraoficialment, t'expliquen històries que millor que no les coneixem. Davant de l'hermetisme que té el Ministeri de Salut, nosaltres mateixos hem intentat parlar. I amb les limitacions que ens imposessin, doncs amb persones que estan en primera línia, l'Arnau de Vilanova, doncs perquè ens parlessin de les seves vivències, perquè ens fessin consells, que tots els sabem, però de vegades que t'ho expliqui una persona així, i per contrarrestar aquests àudios i vídeos que arriben a través de WhatsApp, i sempre hem obtingut un no per resposta. Sanitat està tancat hermèticament, no hi ha manera de que deixin fer declaracions a ningú. Però d'això se n'ha escapat, per exemple, la portaveu de Comissions Obreres, l'Arnau de Vilanova de Lleida, i diu, potser per això no ens deixen parlar amb la gent, diu que és una vergonya que els treballadors de sanitat a l'Arnau de Vilanova s'hagin de protegir amb bosses de brossa. Comissions Obreres denuncia la falta de material per als professionals de l'Arnau i exigirà responsabilitats. El que deia, quan ens en sortim, hi ha coses que no s'han d'oblidar. Bàsicament res s'haurà d'oblidar, i evidentment exigir responsabilitats a qui calgui. Però i això ja no és malversar diners, això ja és un problema de salut, perquè si la gent que està en contacte amb els malalts, com són els treballadors i treballadores sanitàries de l'Hospital Arnau de Vilanova o d'altres hospitals, ells mateixos no tenen els equips de protecció individual i acaben contraient la malaltia, com ja veiem que està passant, Espanya és el país on tenim més positius de sanitaris, i és una cosa que ens la podem fer mirar, però i també demanar responsabilitats, i serioses, i serioses. Ja que ens han posat serioses amb d'altres històries, que ara no venen al cas, amb aquestes molt més, però molt, molt, molt més, perquè és un problema molt més seriós. És de salut, és de vida o mort, per entendre'ns. Si ens falten els sanitaris, com dirien en castellà, apaga i vámonos. O sigui, si ells que estan a primera línia no tenen equipaments, imagineu-vos la resta. En fi, escolteu que el Segrià, el Consell Comarcal del Segrià, ha detectat un augment del 20% en les actuacions i recursos d'urgència dels serveis socials pel coronavirus. El Consell Comarcal ha dut a terme 4.177 actuacions i un centenar d'urgències en 15 dies. Parlem amb Toni Bosch, que és el cap de l'àrea de serveis socials i vicepresident del Consell Comarcal del Segrià.
Nosaltres des dels serveis socials del Consell Comarcal, atès que han hagut un centenar d'urgències, volíem copsar, hem vist incrementat el que serien les demandes dels veïns i veïnes del Segrià, doncs hem fet un recull de totes les accions que hem fet, perquè totes les accions les tenim informatitzades, i ens hem donat compte que ho vèiem amb les trucades i en les accions, que s'ha incrementat en un 20% les atencions que hem realitzat durant aquests primers 15 dies d'estat d'alarma. Això suposa un esforç molt gran per part del Consell Comarcal, ja no només a nivell econòmic, sinó a nivell de recursos. Donem molts recursos per ajudes a domicili, per ajudes a l'alimentació bàsica de famílies, amb el tema de teleassistència i subministrament de la llar. Aquestes actuacions, tots informem. El nostre objectiu també és informar a tots els ajuntaments. Hem fet una memòria personalitzada a cada ajuntament que enviarem de les necessitats que té cada municipi en el seu durant aquests dies.
I conseqüències de tota la història, doncs les que ja preveiem i les que van arribant conforme van passant el temps. Lleida, l'Ajuntament, ha decidit ajornar les festes de maig pel coronavirus i les unificarà amb les de la tardor. La paeria preveu un estalvi econòmic que podrà dedicar a altres qüestions prioritàries en aquests moments. Mira, jo a l'Ajuntament de Lleida m'atreveixo a donar-li un consell, i és que, per exemple, els regidors de l'Ajuntament d'Agramunt renuncien a la seva assignació mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Volen solidaritzar-se així amb els autònoms, treballadors i pimes que han vist reduïts els seus ingressos. Doncs home, Ajuntament de Lleida. Si necessiteu diners per dedicar a altres qüestions prioritàries, doncs si tots els regidors renuncieu al vostre sou, o sigui, ho estem veient amb futbolistes, que són empreses privades. Podem fer-ho o no, eh? Però els futbolistes, és veritat que cobren un dineral i que està desproporcionat, però són empreses privades. Han renunciat al 70% del seu sou. De sous altíssims. Molts treballadors amb ERTE. D'altres, baixant-se el sou. Però escolta, els polítics, tu, ara que se sàpigui, de moment, res de res, és que ni un gest. Doncs home, deixeu de cobrar, que amb el que cobreu al cap de l'any, escolta, jo crec que un mes o dos el podeu aguantar sense. Tots els càrrecs de confiança, que ara se'n va provar un, no sé si era moment de provar un càrrec de confiança que cobre 60.000 euros a l'any. No sé si és el moment exactament ara de provar això. Doncs ens els podem estalviar tots ara. Per exemple, pots renunciar al sou, són dos mesos, previsiblement, no? És la manera. A Tàrrega, per cert, a Tàrrega ja sumen 29 nous casos de coronavirus i a la Vall d'Aran se sumen dos nous positius també, i la xifra global de casos a la Vall d'Aran puja fins als 73. A Andorra ha perdut la vida una persona i eleven a 15 les víctimes mortals a Andorra per aquest Covid-19. I els agents rurals denuncien un grup de 6 escaladors que es trobava a Fígols i a Alinyà. Activitats de lleure a la natura, com ara senderisme, anar en bicicleta o acampar, estan prohibides arran de l'estat d'alarma. Vaja, que ja ho sabíem, això. Ara ens diuen que des d'avui i aquest cap de setmana han de reforçar els serveis policials les sortides de les grans ciutats per evitar que la gent marxi a segones residències. Ulla, que els serveis policials els necessitem per altres històries. Doncs ara els hem de destinar a les grans ciutats a les sortides per evitar que la gent marxi. Que ens ho han dit, que portem 3 setmanes de confinament. Que de veritat, jo ja no sé si exactament les multes són dissuasòries o no, però que encara haguem d'estar pendents d'això, doncs què voleu que us digui. En fi, són les 12:37 minuts, anem a canviar la sintonia i mira que arriba per aquí. Què vol dir això? Doncs evidentment que estem a divendres, són els Stones i que fem la nostra connexió habitual amb la redacció del diari La Mañana, on tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, aquí aguantando el chaparrón, como todos.
¿Pero estás aburrido o no? Es diferente trabajar solo, ¿verdad?
Bueno, pues sí. Veo por aquí los duendes como saltan de un lado a otro.
Rock FM no falla, de todas maneras.
Rock FM lo tengo a piñón fijo, constantemente.
Bueno, se acaba de caer, ayer se comunicó las festes de maig, la Festa Mayor de Lleida. Bueno, esto era previsible, lo que pasa que no se había anunciado oficialmente. Dicen que lo mueven a la de Tardó,
sí.
Que así también se ahorran dinero y lo podrán enviar a cosas prioritarias.
Se ahorran dinero y la vergüenza que tenían porque vaya porquería de fiestas que habían preparado para las fiestas mayores. Y encima se habían cargado cosas muy importantes que siempre se habían mantenido. Y mira, esto es como si fuera un castigo divino.
La verdad es que les vamos a dar un año. A ver si saben rectificar, porque, bueno, a ver qué tal, el mayo del año que viene. Si siguen con la idea que tenían o no.
Además, fíjate, la fiesta de San Anastasio se celebra en Lleida desde 1627, que son unos datos que he sabido, que he recopilado. Y hasta en el 36, que fue cuando la guerra civil que comenzó, se hizo.
Ajá.
Se hizo, sí. Lo único que luego pararon, se suspendió en 37, 38, 39 y se recuperaron en el 40, ya con el nombre de Ferias y Fiestas en honor de San Anastasio.
Uh-huh.
Y bueno, y siempre se habían hecho, se da la circunstancia de que en la etapa contemporánea, cuando estaba el Sirana, creo que fue, en 1993 fue cuando Sirana decidió no celebrar las fiestas de la Tardó. para ahorrar dinero, porque había una crisis en aquellos entonces.
Sí.
Y esta, o sea, las fiestas de Atardo se recuperaron en el 96, pero nunca, o sea, aparte de la Guerra Civil, nunca se habían suspendido las fiestas mayores.
Bueno, pues mira, ya tenemos otra para el calendario histórico. En fin, bueno, también era una fiesta mayor que se preveía polémica, o sea que, bueno, mira.
Polémica y, bueno, muy mala, ¿eh? Sí, muy sí. mala, muy floja, muy floja. Sí.
En fin, Andrés, oye, el Melo Melo no para, ¿eh? Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y también en la web, www.lamañana.cat, con NY, y desde allí podéis leer de manera totalmente gratuita en una iniciativa pues muy interesante. Os podéis descargar La Mañana entera en PDF y leerla cada día. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo que nos has preparado para hoy, a ver.
Sí, un Melo Malo muy especial porque tiene una dedicatoria especial para quien ya sabe, y además es recuperando una vieja frase de cuando yo escribía cuando estaba en la mili.
Pues venga.
Como hay que tener actitud positiva en estos tiempos difíciles, esta misma mañana para desayunar me he puesto a Leño como sintonía, y en estas que suena el tema Que tire la toalla, que me ha hecho reflexionar, para variar. Ese señor importante que tiene que decidir, es un cargo relevante, no se puede prescindir. Esa imagen convincente que sale en televisión, madera de presidente, hombre serio. Imaginaos en quiénes estuve pensando. En los del país grande, en los que se disputan el chico, y en los que no manejan los hilos de toda la humanidad, como bien cantan Metallica, Master of Puppets. Rabia contenida. Manda más que los que mandan, es toda una autoridad. Siempre sabe lo que dice, siempre se sabe callar. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Digo yo. Dice no ser millonario, con gran deportividad. Suele vencer al contrario, muy formal. Pues bien, Rosendo invita en esta canción a que esos artesanos de promesas tiren la toalla de una vez. Pero no, lo que han hecho es tirarnos un virus que está aniquilando a parte de la humanidad. Luego repaso la prensa, que estos días está haciendo una labor sumamente importante, y me topo con que el pasado 20 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Felicidad, no sé para quién. Puestos a celebraciones, ayer mismo fue el Día del Libro Infantil y Juvenil, con el firme propósito de ser disfrutado con lecturas en familia, cuando los niños ya están insoportables y a muchos se les cae la casa encima. Y yo me pregunto, ¿para cuándo será un gran día? Porque de esta guisa, lo único que pasa es que cuando el día va a comenzar, se marchan todos los sueños. ¡Qué pena da despertar! Cuando lo que esperamos es que por la mañana amanezca la vida y una ilusión. Nos encontramos ante una situación que ha cambiado de forma radical los esquemas y el ritmo de vida de esta sucia sociedad. Como dice Machado, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Que nunca falte la poesía, la música ni la comunicación, desde la conciencia de la dureza de lo que estamos padeciendo, y juntos, todos con buena fe, estar preparados para ese día de después que vendrá más pronto que tarde. Hay que seguir firmes y con esperanza. Que nadie tire la toalla, porque el árbol no muere, espera. Oh yeah.
Muy bonito, ¿eh? Me ha parecido, me ha gustado mucho hoy, ¿eh?
Sí, sí. Me alegro.
Muy bien, ¿no? Además, yo creo que necesitamos historias como estas, ¿eh? Ya está bien de tanto pesimismo y tanta historia, vamos.
Sí, chico. En fin. Que lo sepa la gente. Que el árbol no muere, que espera.
Claro que sí. Andrés, oye, cuídate. Un abrazo.
Va por esa persona que digo en concreto y va por todos. Y eso, mucha fuerza. Larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I, per... Potser us pensàveu que ens n'havíem oblidat, que bé, com que vivim aquesta situació tan excepcional, doncs ens havíem oblidat de l'astronomia i del Ramon Drudis. Doncs no, no, a través de telèfon sí, però parlarem d'astronomia amb l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Ramon, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Et vaig dir una vegada que hi ha més d'un oient, més, bastants, uns quants, que esperen la teva intervenció perquè m'envien missatges i, escolta, normalment em diuen, escolta, que interessant això que heu explicat avui, que ha explicat el Ramon i que no m'hi havia parat a pensar mai. Dic, i sempre contesto el mateix, doncs és el que vol el Ramon, que ens asseguem i pensem.
Sí, sí, exacte. Exacte, sí, perfecte.
En fi, escolta, que no t'ho he preguntat, espero que tots ve a casa.
Sí, bueno, aquí estem tancats a casa, sortint lo imprescindible, treballant molt en xarxa i en mòbil i ajudant en lo que puc, no?, preparant activitats i evitant sobretot la por, no?
Sí.
Per això, pues, jo no miro contínuament les notícies, no?
No, quasi millor que no, eh?
Que parlen del mateix, no? Aquesta, jo crec que, Ricard, és la major crisi de la nostra història recent, no? I jo, de fet, pues, lo que veig és que només hi ha una sortida, creure en la ciutadania, no?, en les persones, i unir-nos pues, més que mai, no?
Sí,
treballar
sí.
Junts, cooperar, deixar-nos d'ideologies polítiques, i el món, bueno, està canviant davant dels nostres ulls dia a dia, no? I jo crec que no cal massacrar tampoc la classe política. Sabem que la gestió que han fet és dolenta, però les cartes ja estan jugades, no? I per tant no podem tirar enrere, no? I ara és l'hora, jo crec que és l'hora del poble, no? Ha arribat l'hora de nosaltres. El virus en si no és gran cosa, individualment té poc perill. El seu perill és perquè colpeja, de fet, pues, bueno, a tot un col·lectiu, no?, de persones, i de forma molt ràpida. I hem de fer, jo crec que hem de fer-li pues front entre tots i units. Això és molt important, no? Aquesta situació serà bueno, jo crec, no? Tinc aquesta confiança, aquesta situació, crec que pot ser una forma de veure si l'homo sapiens sapiens, doncs ja és humà, no?
Sí, sí. La veritat és que un cop superada la crisi sanitària i també després l'econòmica laboral, veurem si realment la gent ha fet un canvi o no. Tinc l'esperança que sí, Tinc l'esperança que sí.
Tant de bo, tant de bo.
Perquè sí. Ja vam parlar amb d'altres convidats i col·laboradors aquí a la ràdio que tots ho sabíem i tots ho veiem, però costava de fer el canvi. Vivíem d'una manera molt accelerada i jo crec que molt per sobre, ja per començar, de la sostenibilitat del planeta. I a partir d'allí jo crec que s'arrossegava tot,
Sí.
Però bueno,
sí.
Veurem com acaba tot plegat. En fi, Ramon, escolta, nosaltres anem a parlar de coses encara més grans, però allò...
Sí, molt xules avui.
Però grans, molt grans. Anem a parlar de galàxies.
Sí.
O sigui, si hi ha el sistema solar, quan es comencen a parlar de les distàncies que hi ha i el temps que ens costa d'anar d'aquí a allà, ja és gran, molt gran, doncs galàxies. A més, les galàxies no estan quietes, es mouen. És curiós això, també. Tota una galàxia que està composada per milers i milers d'estrelles i planetes i objectes, doncs alhora tota la galàxia es mou. I la percepció, Ramon, és que les galàxies s'estan allunyant unes de les altres.
Doncs sí, efectivament. Mira, primer, potser que comentem una mica d'una forma molt breu, no?, que és una galàxia.
Sí,
no?
correcte, que ho donem per fet, però sí.
Sí, una galàxia, doncs jo diria que és un sistema doncs format per milions d'estrelles, tal com has dit tu ara, no? Planetes, satèl·lits, asteroides, cometes, núvols de gas, matèria i energia fosca, que no sabem lo que és, però hi és, nebuloses, agrupacions compactes d'estrelles i també forats negres, no?, que estan tots units entre si degut a les interaccions gravitacionals, no? És a dir, per la força de la gravetat, no?
Mm-hmm.
I sobre lo que estàs parlant, doncs la nostra Via Làctea és una més d'aquestes galàxies. Té uns 200.000 milions d'estrelles i molts més planetes, no? Una d'aquestes estrelles, bueno, pues és el nostre Sol, no?, que està en un dels braços espirals externs del nucli galàctic. Dic això dels braços perquè doncs la nostra galàxia és espiral i té braços que formen aquesta espiral. I el nostre Sol i tots els seus planetes giren al voltant del centre de la galàxia cada 230.000 anys. I va a la increïble velocitat el Sol i tot el sistema planetari, i nosaltres també, lògicament, damunt del tercer planeta del sistema solar, bueno, a la increïble velocitat de 800.000 km per hora, no? Al mig de la galàxia hi ha un gran forat negre que té una massa 4 milions de vegades la del nostre Sol, i que es menja estrelles, no? Això és fonamentalment el que és una galàxia i el que és la nostra galàxia, no? Totes aquestes galàxies, tal com deies, bueno, pues es mouen, no?
Sí, sí. No, és que quan parles de velocitat, és curiós perquè parlem de xifres altes, però clar, és que la galàxia és tan gran, que parlar de 800.000 km per hora, que a nivell humà és una xifra altíssima, a nivell de galàxia entenc que, bueno, que és un moviment, bueno, ja ens has dit, que dona la volta cada 230.000 anys. O sigui,
per un astrofísic de la Universitat de Nottingham, al Regne Unit, va fer un nou recompte i es creu que n'hi ha uns 2 bilions de galàxies de tot tipus, espirals, elíptiques, irregulars, barrades, totes aquestes galàxies viatgen per l'univers i de vegades xoquen unes amb les altres, no? Com és el cas de la galàxia d'Andròmeda, que ve cap a nosaltres a molta velocitat i que xocarà a la nostra Via Làctea, no? Però les galàxies són tan i tan grans i hi ha tant espai entre les estrelles que quan xoquin ningú s'adonarà del que passa. Així que el nostre sistema solar i la pròpia Terra, bueno, quan això passi a l'Andròmeda, a la galàxia d'Andròmeda, doncs no li afectarà, no? Tot i que segurament el nostre Sol començarà ja a inflar-se i la Terra estarà cremada quan això passi, perquè això passarà d'aquí molts milions d'anys, no? Uh-huh. Per tant, la nostra Terra no durarà tant, no? Per tant, nosaltres no ho veurem i ningú que hagi la Terra pues, ho podrà veure, això, no?
Clar. De totes maneres, Ramon, clar, parlem d'aquestes magnituds, xifres, que ens hem de concentrar i estar tranquils per començar a entendre-les, Però, per exemple, estàs parlant de la velocitat de la llum, que ja hem dit moltes vegades que hores d'ara, i a nivell teòric o a nivell pràctic, és insuperable, és a dir, no es pot anar més ràpid que la llum. Com pot ser que la llum d'aquest univers llunyà no ens pugui arribar mai? És a dir, hi ha una part de l'univers que diem que no la podem observar i que segurament no l'observarem mai. Per què? Com és?
Mira, el que és l'univers fins ara, dèiem, doncs, l'univers observable, no? L'univers observable, fixa't, és, de fet, amb tots els telescopis i radiotelescopis que tenim doncs aquí a la Terra i a l'espai també, només podem arribar a veure una petitíssima part de l'univers. Aquesta part de l'univers s'anomena univers observable i és la part del cosmos on la llum ha tingut bueno, temps per arribar fins a nosaltres. Per això podem veure els objectes, no? Perquè la llum ens arriba al cap d'un temps, però ens arriba, no? I n'hi ha una altra, hi ha una altra part de l'univers, molt més llunyana de l'univers observable, que és molt i molt més gran del que podem veure nosaltres, no? Fixa't, totes les galàxies es separen, tal com deies al principi, s'allunyen de nosaltres a molta més velocitat quan més llunyanes estan. De fet, si t'allunyes lo suficient de qualsevol direcció, acabarem trobant, doncs, galàxies que s'estan allunyant de nosaltres a velocitats iguals o superiors a la de la llum. Això vol dir que, des del nostre punt de vista, podem separar l'espai que ens envolta en dues regions. La més propera, on podem dir que els objectes s'allunyen de nosaltres a velocitats inferiors a les de la llum, i una segona part, molt més enllà, als finals i als confins de l'univers, on els objectes viatgen a velocitats inclús superior a les de la llum. I tal com tens tu molt bé, bueno, pues Einstein ho va deixar clar, això, que no es pot viatjar, no pot... Clar, qualsevol objecte no pot anar amb més velocitat que la de la llum, no?
Clar, però clar, si parlem, si ens imaginem en el temps, que poguéssim ara accelerar molt el temps, observant o imaginant-nos aquesta dispersió, pot arribar un moment en el que al cel no veiem res? És a dir, clar, si al final... O sigui, al cel nosaltres el que veiem són galàxies i el que passa és que les tenim de tal manera i tanta acumulació que veiem tot el... sobretot veiem les de la Via Làctea, les de la nostra galàxia, les estrelles i tot, però si ens allunyem de tot, pot ser que al final no veguem res, a simple vista?
Bueno, tu ho has dit molt bé, això, però, si em permets, ho explicaré una mica, no? Perquè, per justificar el que acabes de dir, perquè realment és així, no? Mira, clar, primer, sembla una incongruència, no, això? Perquè Einstein pues, ja va deixar dit que no es pot anar a més de 300.000 km per segon, que és la velocitat de la llum. Però, fixa't, aquesta velocitat de la llum és per una partícula sense massa, no? Aquesta velocitat no es pot superar mai, segons va dir i va demostrar el propi Albert Einstein amb la teoria de la relativitat, no? Aquesta teoria diu que si augmentem la velocitat de qualsevol objecte, sempre augmentarà també la massa, és a dir, la seva resistència al moviment, no? Per tant, si volguéssim aproximar-nos doncs, a la velocitat de la llum, caldria utilitzar una energia gairebé infinita, i això, bueno, pues tots sabem que no és possible. Per tant, no podem superar la velocitat de la llum. Si no podem superar la velocitat de la llum, com és que abans he parlat de que als confins de l'univers hi ha galàxies que superen aquesta velocitat? Bueno, pues ara et dono la resposta a aquesta segona cosa, no? Que és molt xulo, però hi hem de pensar una mica, Hem dit que doncs, la velocitat de les galàxies que s'allunyen de nosaltres augmenta quan a major distància estan de nosaltres, no? Però, ojo, i ara ve lo bo, no podem veure la llum que desprenen els objectes que estan molt més enllà de l'univers observable, perquè aquesta regió de l'espai s'expandeix tan de pressa que ni tan sols la llum és suficientment ràpida com per avançar cap a nosaltres. Fixa't, o sigui, lo que s'expandeix i va a velocitat no són les galàxies, sinó que és l'univers que s'està expandint.
Sí.
I et posaré un exemple. Mira, tu saps qui és, per exemple, l'atleta Usain Bolt,
sí,
no? Aquest jamaicà, 11 títols mundials, 8 com a velocista, va estar al Rio de Janeiro.
A 100 metres l'home més ràpid del món.
100 metres, 200 metres, exacte. Sí. Doncs bé, mira, l'Usain s'hi puja amb una cinta d'aquestes que hi ha per córrer als gimnasos i li poses la velocitat màxima. Per molt que corri l'Usain, la cinta sempre es mourà molt més de pressa que ell i la restarà en direcció contrària.
Clar.
Això és el que està passant. Per tant, les galàxies que estan als confins de l'univers estan desconnectades de nosaltres, com si no hi fossin, i la seva llum intentarà arribar-nos, però l'univers creixerà molt més, a molta més velocitat que la que va a la llum d'aquestes galàxies, i per tant no podrem veure mai res, no? Bueno. I aquesta llum no podrà arribar-nos a nosaltres. Per tant, podríem dir allò de que el ser humà, mentre estem sobre la Terra, no podrem saber mai que hi ha els confins de l'univers.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja m'has deixat el cap avui, Baldat, ja ara és per seure'm i reflexionar amb tot el que hem parlat avui.
Però és molt xulo, això, eh?
Sí. Escolta, ara que hi ha molta gent confinada, doncs podeu aprofitar per consultar webs d'origen confiable, no val qualsevol cosa ni qualsevol teoria de la conspiració ni aquestes històries, webs confiables, que n'hi ha moltes, i informar-vos i ampliar sobre aquests temes que tractem d'astronomia els divendres amb el Ramon Drudis. Ramon, escolta, a les xarxes et podem buscar com tota astronomia, per tant, des d'allí, que també a les xarxes socials també aneu penjant coses, també és un bon punt de partida.
Sí, al Facebook, amb el meu nom, no?
Sí, o Ramon Drudis, correcte.
O a Twitter, sí.
Molt bé. Ramon, escolta, que ha estat un plaer. Cuideu-vos molt,
Igualment, Ricard, molta salut per a tots també els escoltants i que tinguin un pensament crític del que està passant i que no tinguem por.
La por
és molt
primer,
important, sí. Jo crec que és una mala aliada de nosaltres, no? I sembla que ens vulguin fer agafar por. Per tant, hem de superar aquesta por. I, bueno, fins al mes que ve, i sobretot, que la natura, la biologia i la tecnologia ens ho permetin.
Una abraçada, Ramon.
Vinga, una abraçada. Adéu-siau.
I nosaltres busquem les senyals horàries. Arribem a la 1 de la tarda. No m'ha acabat, que ja saps que fins a les 2, de 12 i 20 a 2, des de COPE Lleida, seguim fent ràdio des de casa nostra, des de Lleida, perquè tinguis la informació de primera mà. Després, amb la Laura González parlarem de cinema. Ens colarem
a casa d'una família, a veure com ho porten, i a més de les dues, l'Espai Groc amb moltes propostes online.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Este viernes de dolores nos sigue dejando datos especialmente dolorosos. Por segundo día consecutivo se superan las 900 muertes en 24 horas por coronavirus. En concreto, 932, apenas una veintena menos que el día anterior. Todos con nombre y apellidos y todos han ido casi en soledad. Luego está la cifra de contagiados en España, que tiende a estabilizarse, es así, pero el pico, la cima de la enfermedad de la que nos vienen hablando, sigue siendo empinada y por momentos desconocida, aunque el gobierno asegure que hemos llegado ya. Hay 117.000 contagiados en España y el crecimiento más destacado, eso sí, es el de los recuperados, que alcanza ya los 30.500. Vamos a ver si ha comenzado ya la comparecencia de los técnicos del gobierno. Carmen Lavalle, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues buenas tardes. Sí, está en marcha esa rueda de prensa ya con una hora de retraso. La portavoz de Sanidad, María José Sierra, ha dicho que la situación es de estabilización, pero España es ya el segundo país del mundo en contagios con COVID-19 después de Estados Unidos. 117.710 personas han dado positivo según las últimas cifras oficiales, más casos ya que en Italia, pero el ritmo de aumento es menor que el de ayer, casi un 7% de nuevos casos frente al 8% de ayer. En las últimas 24 horas, 932 personas han fallecido, lo que eleva el total de víctimas mortales de esta epidemia a 10.935 personas, un ligero retroceso con respecto al jueves, que no quita que España registre el 20% de las muertes mundiales por coronavirus. También al alza los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, 324 en las últimas horas y 2.500 nuevas hospitalizaciones. De nuevo, la cifra esperanzadora, lo decías, más de 30.000 personas curadas ya en España, 30.513 desde que se desató la emergencia sanitaria. Son muchas hoy las preguntas para el Comité Técnico y la fundamental es de si creen necesario que se deba prolongar el estado de alarma de nuevo hasta el 26 de abril.
Pues eso es lo que está barajando ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez, ampliar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Y nos fijamos en Italia, la evolución de la enfermedad no sirvió para prevenir mejor lo que venía a España. Hoy hemos superado la cifra de contagiados de Italia y es importante detenernos allí para ver por dónde puede ir nuestro horizonte. Las autoridades italianas no descartan prorrogar el confinamiento hasta mediados de mayo. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
El máximo responsable de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, confirma en una entrevista a la radio que el confinamiento durará al menos hasta el 2 de mayo, pero la reapertura gradual de las actividades podría llegar después del día 16 de ese mes. Hasta el 16 de mayo hay una distancia larga y hasta ese momento podríamos tener ulteriores resultados positivos que nos permitan retomar la actividad en la fase 2. Mientras tanto, considera necesario mantener el rigor máximo para contener el contagio y advierte que habrá que mantener la distancia con las personas por algún tiempo.
En Mediodía COPE te vamos a contar los últimos avances médicos en la lucha contra el coronavirus. En España han comenzado los ensayos que usan plasma de curados por COVID-19 en pacientes que aún están infectados. Además, en el Hospital Clínico de Zaragoza se suman también a un ensayo llamado Solidaridad, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué consiste COPE Zaragoza? Álvaro Montaner.
El objetivo es obtener evidencia sobre la eficacia de tratamientos en pacientes con COVID-19. Los pacientes que acepten participar en el ensayo recibirán un tratamiento de entre los 5 regímenes disponibles. Deberán ser mayores de 18 años y con COVID-19 positivo confirmado en laboratorio, además de no haber recibido previamente ninguno de los medicamentos del estudio y no presentar contraindicaciones para ellos. Un grupo recibirá el tratamiento convencional que se viene dando a todos los pacientes que acuden al hospital. Un segundo grupo será tratado con un antiviral usado contra el ébola. Habrá también un tercer grupo que recibirá una combinación de dos fármacos para portadores de VIH, mientras que un cuarto añadirá esos dos antirretrovirales el uso de otro usado contra la esclerosis múltiple. Finalmente, habrá un quinto grupo de pacientes que recibirá un medicamento utilizado contra la malaria y el reumatismo.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que todos los días tenemos ejemplos, aunque son pocos, de personas que siguen sin enterarse de lo que va esto del confinamiento. Y es que el vecino de La Coruña, que fue denunciado por la Guardia Civil por alquilar perros para pasearlos y poder así salir de casa, ha sido denunciado otra vez por poner de nuevo un anuncio de esos perros de alquiler. Y que la canciller alemana Angela Merkel, uno de los rostros conocidos del coronavirus, ha abandonado la cuarentena que la mantenía en su domicilio después de haber estado en contacto con un médico contagiado. Ya podrá salir de casa después de 2 semanas aislada y tras dar negativo en varios tests. Y las lluvias van a dar una tregua, al menos durante las próximas horas. Mañana sábado va a estar despejado después de dejar esas borrascas hasta 150 litros por metro cuadrado en puntos de Castellón. El domingo vuelven de nuevo las lluvias generalizadas por una borrasca que va a entrar por el Atlántico.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
La UEFA quiere que se jueguen todas las ligas hasta el final.
Sí, así se lo ha hecho saber a las federaciones de todos los países europeos en una carta que firma la propia UEFA junto con la Asociación de Clubes Europeos, la ECA. La UEFA quiere que se apure todo lo posible, aunque haya que jugar en verano, y en el caso de que las ligas se den por concluidas tal y como están ahora, se reserva el derecho de decidir sobre qué equipos van a competición europea la próxima temporada. La UEFA lo que teme es que cunda el ejemplo de países, por ejemplo, como Bélgica, donde los clubes estudian dar la liga por finalizada y proclamar campeón al Brujas, que ahora mismo es líder de la competición. Entre tanto, el gobierno británico ha pedido a los jugadores de la Premier League que se bajen el sueldo y siguen las cancelaciones deportivas por el coronavirus. Lo último es el Tour de Suiza, que se iba a disputar del 7 al 14 de junio. O sea que se cierra cada día más el cerco en torno al Tour de Francia, que aún se mantiene en pie.
Gracias, Muni. Te seguimos acompañando en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez i segueixes en companyia de la cadena Cope a Lleida des de les 12:20 fins a les 2 de dilluns a divendres. I la setmana vinent, que Setmana Santa? També estarem aquí amb tu, acompanyant-te, explicant-te el que passa i, evidentment, doncs, buscant tots aquests temes que t'agrada i que vols que tractem. La setmana vinent és Setmana Santa, però de dilluns a dijous també ens podràs escoltar de les 12:20 a les 2. Però vaja, que avui és divendres i portes del cap de setmana, encara que sigui confinats, i recordo el tema de confinats, perquè seguim en un estat de confinament total amb l'emergència sanitària. Ho dic perquè, clar, això de portes d'un cap de setmana que és el primer de la Setmana Santa, que no ens doni ara per marxar a segones residències, si us plau, que les grans ciutats han hagut de mobilitzar els recursos policials a les sortides i entrades de les ciutats per evitar que la gent marxi, que ens ho han dit ja claret, crec, que tenim més positius que Itàlia, que l'estar tancats a casa, si ho mantenim fermament, comença a donar efectes, comença a notar-se, doncs a partir de 2-3 setmanes. Per tant, aviam, confinament total en portem una de setmana. O sigui que hem de seguir amb això, hem de seguir, aguantar, Setmana Santa. Després ens colarem a casa d'una família i veureu que ho porten millor del que pensem. I jo crec que a moltes cases ens passa el mateix. Vam començar potser amb una mica d'ansietat, d'acceleració, ui, no ho aguantarem, estem tancats, I tot plegat, però jo crec que a poc a poc ens hem anat trobant a nosaltres mateixos i hem trobat el nostre espai dins de casa i hem sapigut adaptar el ritme a la situació actual. Crec que després entrarem a casa d'una família i els hi preguntem a veure com ho porten. Tindrem l'espai groc també, abans d'arribar a les 2, però abans de tot plegat ens parlarem de cinema amb la Laura González i el divendres de cine. De totes maneres, deixeu-me que anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió del cap de setmana. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem temps molt estable, amb el cel serè o poc ennuvolat, encara que aniran creixent núvols d'evolució. Les temperatures avui pugen fins als 17 graus de màxima a Balaguer i la Seu d'Urgell, 16 a Lleida, capital i Tàrrega, i 11 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable a flux i continuarà així la resta del dia. Demà dissabte continuarem també amb temps molt estable, amb el cel serè o poc ennuvolat, encara que també creixeran núvols d'evolució i no es descarten boires matinals al sud de la província. Les temperatures pujaran de forma notable a la Vall d'Aran, amb màximes de 20 graus a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell, Lleida capital i Tàrrega i 16 a Viella. Pel que fa a les mínimes, baixaran, s'esperen gelades febles a punts del Pirineu i seran de 2 graus sota 0 a Viella, 2 positius a la Seu d'Urgell, 4 a Lleida capital i Balaguer i 5 a Tàrrega. Acabem amb el vent, que bufarà variable a flux i anirà canviant a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Re, una pausa, 30 segons, i fem una darrera hora informativa.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja, segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973-281424. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora, perquè ja hem dit abans que l'Ajuntament de Lleida va anunciar ahir que suspèn la festa major de maig, les festes de maig, i les aplaça cap a la tardor. Diuen que amb el que ens estalviem, doncs ho volen dedicar a coses més prioritàries, sense especificar. Doncs bé, el PSC de Lleida proposa reorientar part de les despeses de les festes de maig en línies d'ajuts als autònoms i pimes. Els socialistes demanen a la Paeria que faci seguiment de la situació i necessitats de les residències de gent gran. A bones hores, però bueno, vaja, millor tard que mai. Curiós, el PSC demana que ho destinin a ajuts als autònoms i pimes a l'Ajuntament de Lleida, quan l'Ajuntament de Lleida no va paralitzar ni molt menys el cobrament dels impostos municipals d'aquesta setmana. Ells diuen que els que no els tenen domiciliats, que m'agradaria saber quin tant per cent del total és, que els que no el tenen domiciliat poden pagar-ho, han ampliat el termini fins al juliol, crec. No em soluciona res, de fet. Si a mi em baixen el sou, doncs ara abril, maig i juny, que després ho pugui pagar al juliol i se m'ajunti amb la part proporcional, que llavors he de pagar també el juliol, o sigui, pagar jo ho acabaré fent igual. Però jo ingressar no recuperaré el que ara no ingresso. I és aquest el tema que no acaben de veure clar. És com la quota de l'autònom. Aviam, si un autònom està parat, no està ingressant res. Anem a ser positius, va. I anem a imaginar que d'aquí 2 mesos la cosa comença a girar i els autònoms comencen a reobrir els seus negocis i comencen a treballar i comencen a ingressar diners. Val? Perfecte. A llavors li venen les quotes dels autònoms, per exemple, del juny, però també li posem la del maig i la de l'abril. I escolta, mira, la de l'abril i del maig te l'hem aplaçat. Ja, però els ingressos que no he tingut a l'abril i al maig no m'apareixen per cap lloc. Per tant, ajudar, m'estàs ajudant poc, molt poc. Doncs això és exactament el mateix. Li demanem al PSC, li demana a l'Ajuntament que aquests diners els destinin a línies d'ajuts dels autònoms i pimes, però els rebuts municipals, els impostos municipals, jo te'ls clavo. Jo te'ls clavo i escolta, i sí, ràpidament a través de les xarxes dic que, bueno, els que no els teniu domiciliats ho podeu aplaçar fins al juliol. Repeteixo, si jo perdo poder adquisitiu ara, no el recuperaré. A mi la meva empresa no em pagarà el que he deixat de guanyar aquestes setmanes, aquests mesos. Per tant, després pagar el doble, no sé si em solucionarà, o seguir en precari encara un mes més. No sé si és aquesta la solució. Per cert, que la Universitat de Lleida cedeix ordinadors i tauletes a estudiants per seguir la docència virtual durant el confinament. La Universitat Lleidatana també ha finançat l'ampliació de dades mòbils a una 20ena d'alumnes. Això ve d'acord a que hi ha moltes universitats, i veurem si la Universitat de Lleida també,
donen per finalitzat, algunes universitats han donat per finalitzat el curs acadèmic de manera presencial. És a dir, de després de Setmana Santa fins a que s'acabi el curs acadèmic, presencialment no, però virtualment sí que seguiran ja fent matèria nova. Veurem si les escoles després de Setmana Santa també entren en aquest joc. És a dir, fins ara les escoles, algunes, i depenent del mestre també, o de la mestra, han estat més o menys actives amb els seus alumnes, també depenent del curs. Les ordres eren que no podien avançar matèria, però clar, després de Setmana Santa ja portaran 4 setmanes sense anar a l'escola. I hi ha cursos, per exemple, els de 6è de primària, per exemple, els de 4 de primària, per exemple, els de 2è de batxillerat, que són el darrer curs abans de canviar de cicle, que necessiten avançar matèria, que no es poden permetre el luxe de perdre aquest temps que és valuós. Doncs les ordres, sembla ser, ja ho confirmaran, això no està confirmat, presumptament, que serà que després de Setmana Santa sí que ja s'avanci matèria i se segueixi un curs mitjanament normal. Veurem com va tot plegat. La Universitat de Lleida de Mons s'ha avançat a la història i ja cedeix ordinadors i tauletes perquè tothom qui ho necessiti i no en tingui, que ho pugui seguir des de casa. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem de cinema. Ja saps que els divendres ho fem amb la Laura González. D'aquí uns minuts, el divendres de cine.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Exposito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el divendres de cine, és divendres, confinament, sí, els cinemes estan tancats, però podem parlar molt de cinema i de sèries, i veure'n moltes a la tele normal, a la tele del segle XX, com jo l'anomeno, o a través de les plataformes de streaming, si tens possibilitat. Netflix, HBO, Filmin, el Disney Plus aquest que ha aterrat ara nou, el Prime d'Amazon i moltes altres, eh? Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I ara per un moment pensava que em anaves a fer el mateix que em fa el Joel a l'entrar.
Què es fa el Joel?
No l'has escoltat mai, allò de bon dia, Ricard, i ho allarga. T'he vist entrar amb tantes ganes, tenia moltes ganes d'escoltar-te, eh?
Sí? Molt bé, i a tu també, Ricard, que et veig allí a les xarxes socials, a tot solet a l'emissora, tinc ganes de fer-te una visita, ens hem d'estar a casa.
Clar, ens haurem d'esperar unes setmanes, em sembla, però ho farem, evidentment que ho farem.
Sí, i en aquestes setmanes pues, hi ha molt temps per veure cine, sí. Hi ha moltes plataformes que estan oferint contingut de forma gratuïta, com per exemple Cortos en Casa, que cada dia fiquen 3 curtmetratges, que els podeu veure, que estan molt bé. I si no teniu internet o si no ho podeu veure, doncs a la televisió també estan fent molt cine i reposicions de pel·lícules antigues. I clar, jo m'he volgut també remuntar doncs, en el temps, no?, a èpoques doncs, com l'any en el que vaig néixer. Això s'està ficant molt de moda ara a les xarxes, ah, de ficar quatre pel·lícules de l'any que vas néixer. No? Uh-huh. Llavors, en quin any vas néixer tu, Ricard?
A quin diries? Ai, ai, ara t'he posat amb un compromís.
No, però, no, clar, jo, a mi jo ja ho sé, perquè ja m'he preparat el guió. Ah, ja t'ho he preguntat bueno, amb antelació.
Soc del segle XX, eh? Vull dir, jo soc del 75, va.
Molt bé, doncs mira...
Un bon any, eh? Un molt bon any, eh?
Unes quantes pel·lícules que es van estrenar, perquè, bueno, pues perquè les tinguis en ment, per si em vols revisitar alguna, i per també poder-los ja ensenyar, ara que passeu temps en família, doncs als vostres fills, el que era el que estava de moda cinematogràficament en l'any en què vau néixer vosaltres, en el que van néixer ells, buscar-ho a internet, i bueno, això sí, vosaltres parleu per telèfon amb les vostres famílies, les persones grans que no tenen internet però que tenen tele, i també els podeu preguntar o podeu buscar per internet, doncs pues mira, l'any que jo vaig néixer va sortir aquesta pel·lícula, te'n recordes, àvia, o te'n recordes, pare, saps? Una mica per fer també aquests diàlegs, no?, i fer una mica de recordatori de la història del cine. Llavors, en el 75, l'any que va néixer el Ricard, hi va haver una pel·lícula Disney que es diu La muntanya embrujada.
Si per ser, Laura, perdona, si t'he de canviar de música, avisa'm, perquè m'has preparat un guió, però no el tinc aquí a l'estudi. Sí.
Clar, no, jo tinc el meu guió a la llibreta, jo t'aniré dient les músiques, vale? De totes maneres, com que t'he ficat quines músiques són, que normalment no t'ho fico, però tu ja sabràs, quan te digui la pel·lícula diràs, ostres, que tinc la música. Doncs bé, jo t'avisaré de totes maneres.
Tu, avisa'm,
mira,
avisa'm.
També vam fer una pel·lícula d'animació... que per mi és, bueno, no sé, el cine ens ensenya, no? També jo vaig aprendre a socialitzar amb aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que ens va arribar de Llatinoamèrica i es deia Trapito, i anava sobre un espantaocell.
Això al bueno, 75?
Sí, al 75 feien aquelles animacions que ens arribaven de Llatinoamèrica, com el Libro Gordo de Petete, i totes aquestes produccions educatives d'animació... que, bueno, pues que ensenyaven una mica als nens algunes coses, i clar, molts nens de la meva generació doncs hem vist pel·lícules de Disney doblades amb espanyol latino. Vull dir, jo recordo el cas és un bacala, o per exemple allò de Peter Pan, no? O sigui, veiem les pel·lícules amb doblatge de Latinoamèrica perquè era molt més barat que es produís allí, llavors els doblados eren mexicans i doblaven, ja venien les pel·lícules doblades des d'allí, després ja es va començar a fer el doblatge aquí. Doncs bé, pel·lícules espanyoles teníem també, era l'època del Destape, el 1975, i hem de recordar a l'actriu Anna Diuska, per exemple.
Ah, sí?
No sé si la recordeu, una actriu que era alemana, d'ascendència polaca i russa, que va ser una de les estrelles del Destape, i que inclús va sortir a la pel·lícula de Conan el Bàrbaro. Aquesta actriu va fer pel·lícules com Sorrita Martínez amb Vicente Escrivá i protagonitzada també amb José Luis López Vázquez, Un lujo a su alcance amb Concha Velasco i Arturo Fernández, Último deseo, que és una pel·lícula de terror que van fer amb León Klimovsky i que va ser estrenada al 75. I bueno, el cinema espanyol del Destape doncs, guarda títols com Tres suecas para tres Rodríguez, Teràpia al desnudo, Adulterio a la española... No sé si els que ens escolten en recorden alguna.
Jo sí.
Així, amb aquestes... Tu sí, però perquè és el teu rotllo de cine.
Escolta, abans quan he dit les plataformes n'hi ha una altra que m'he deixat que es diu Flixolé, que és tot cine espanyol. Tot.
Sí, aquí podeu veure, bueno, i europeu, també trobeu alguna
cosa europeu, europeu.
Sí, doncs bé, també podeu trobar en aquesta plataforma, per exemple, El poder del deseo, amb Marisol, que és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la Joc brut de Manuel de Pedrolo, que potser alguns l'heu llegit i no sabeu que hi ha una pel·lícula, doncs Marisol va fer una pel·lícula d'aquesta novel·la. Vam tenir també Pim Pam Pum Fuego, de Pedro Olea, que és la segona part de l'anomenada trilogia madrilenya, que comença amb la pel·lícula Tormento i finalitza amb la Corea. I, bueno, surt Concha Velasco, Maria Flotat, Fernando Fernán Gómez... També vam tenir Pascual Duarte, amb José Luis Gómez, que va guanyar aquell any el Premi de Cannes a la millor interpretació masculina. O la pel·lícula Furtivos, de José Luis Borrau, amb Ovidi Montllor, que és la pel·lícula que es va emportar la Concha d'Oro aquell any a Sant Sebastián, al Festival de Sant Sebastián. També hi va haver cine molt raro l'any que vas néixer, Ricard, com, per exemple... Sí, va haver una pel·lícula que a mi m'encanta que es diu Picnic en Hanging Rock, que de fet per aquest any es preveia que s'estrenés un remake, no? És una pel·lícula australiana que anava sobre unes noies que es perdien en una muntanya i no es van trobar mai els cadàvers. També es va fer una pel·lícula que es deia Ilsa, la loba de la CSS, que és una pel·lícula de terror canadenca basada en una oficial de les CSS que li agrada el sadomasoquisme. Vam tenir també...
Però aquesta és gore, aquesta que dius. Jo això no ho veuré mai, això.
No, però igual hi ha algun friki per aquí que també li agraden aquestes coses, jo que sé, per exemple.
Tu, per exemple, eh? Sense anar més lluny.
Jo, per exemple. Sí, pues sí. Hi havia una pel·lícula mexicana que es deia de terror també, que anava sobre una monja que era posseïda per la substància del mal, que és un clàssic del gènere, no?, que es deia Satánico Pandemonium. I bé, per exemple, pues, també teníem La última noche de Boris Kruchensko, per canviar una mica el cine raro, també tenia comèdies com aquesta, protagonitzada per Woody Allen i Diane Keaton, i que té com a banda sonora Prokofiev, i que és una comèdia reflexiva i divertida. A veure, sí, el cine és raro. I a Europa, més, ¿vale? A Europa vam tenir Salo o Los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, basada en la figura del marquès de Sade. Vam tenir Rojo Profundo, que és una pel·lícula de Darío Argento, que ja era un preàmbul per al Giallo. Bueno, preàmbul no, que en aquella època ja es feia el Giallo, que és aquest cinema misteriós que es va fer a Itàlia, i que, bueno, pues anava això sobre misteri i potser una mica gore i tal, molta textura de cinema. I després també teníem, vam tenir la pel·lícula dels Monty Python i los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que ens va arribar des del Regne Unit. Vam tenir musicals, com per exemple Tommy, que és el musical del The Who, dirigit per Kurt Russell, i el mític The Rocky Horror Picture Show, que si vols ja pots ficar-me la música, Ricard.
És aquesta?
Sí.
It's astounding. Time is fleeting.
Déu-n'hi-do, si va haver coses l'any, aquest any.
Sí, és que feia cine, però clar, això el 75, quan t'expliqui les pel·lícules que es van fer al 1987, que és l'any que vaig néixer jo,
Què vols dir, que se'n van fer més?
Moltíssimes i molts clàssics. Mira, tu recordes alguna pel·lícula i sí que diguis, jo sé que aquesta és del meu any. Vale, et deixo ara que comencem les grans pel·lis.
No. La veritat és que no les he associat mai per anys, no.
Doncs mira, del teu any és Tiburón.
Ah, Tiburón.
Sí, Tiburón de Spielberg. Després també va haver una pel·li que es deia Rollerball, que és una pel·lícula de ciència-ficció que s'ubicava l'any 2018, en James Caan. També va haver Muerte la bala, que va ser una cursa de cavalls on participa un genet que és una dona i que està protagonitzada per Jen Hackman i Candice Bergen. També va haver la de El hombre que pudo reinar, amb Sean Connery, Michael Caine i Christopher Plummer, que si no la recordeu, jo us recomano que la revisiteu, aquesta pel·lícula és un must de tot cinèfil. Després també va haver El muchacho y su perro, amb, protagonitzada per Don Johnson, i que va sobre una realitat distòpica post-apocalíptica en què un noi i el seu gos, doncs, bueno, han de sobreviure. També va haver Tarde de perros, de Sidney Lumet, amb Al Pacino i John Cazale, basada en fet real sobre un atracament. O Los tres días del cóndor, de Sidney Pollack, amb Robert Redford, Faye Dunaway i el Max von Sydow, que va morir fa unes setmanes. Com us deia, també va haver Tiburón, la de Poster, que és una pel·lícula de Kirk Douglas sobre política. Vam tenir El viejo fusil, una pel·lícula europea també, amb Philippe Noiret i Romy Schneider, que era l'actriu aquella que feia les pel·lícules de Sicil. Llavors, bueno, aquest és un drama bèl·lic, la del viejo fusil. Vam tenir El viento y el león, que és una trama política de John Milius, rodada a Espanya, a Sevilla, a Madrid, a diferents emplaçaments, i que està protagonitzada per Sean Connery i també per la Candice Bergen, un altre cop.
La veritat és que me'n sonen molt poques, Molt poques.
Molt poc, i se'n sonen.
Sí, sí. Bueno, jo soc poc cinefil, jo ho veig.
Va de menys a més, la selecció que he fet. No són totes, he fet les seleccions més conegudes i va de menys a més. O sigui, l'última jo crec que la coneixeràs. Igual que coneixia el Tiburón.
Aquesta sí.
Després vam fer també El regreso de la Pantera Rosa, que és la quarta part de la saga del Peter Sellers, que va haver unes quantes, la quarta part ja són unes quantes. Després hi va haver una pel·lícula sobre Al Capone, sobre el personatge mafiós de Chicago, protagonitzada per John Cassavetes, i on sortia també Stallone. Vam tenir Sidney Pollack va fer dos pel·lícules aquest any, Los tres días del cóndor, i també va fer la pel·lícula de Yakuza, protagonitzada per Robert Mitchum, i bueno, que també va tenir molt bona acollida. Després, Dersu Sala, que és una pel·lícula, és la meva pel·lícula preferida després de Los siete samurais de Akira Kurosawa, que està basada en les memòries de l'explorador Vladimir Arseniev, i que mostra uns paisatges i una fotografia que és que us la recomano de veritat. I si algun dia teniu l'oportunitat de que la fiquin en algun cine, no us la perdeu, perquè Dersu Sala fotogràficament i té uns planos i aporta una calma. És una pel·lícula que no només t'explica una història, sinó que t'aporta uns sentiments i és molt profunda en aquest sentit. Després, bueno, Stanley Kubrick també va fer una pel·lícula aquell any, una pel·lícula històrica, que es diu Barry Lyndon, i que la peculiaritat d'aquesta pel·lícula és que té algunes imatges, algunes escenes gravades amb la única il·luminació d'espelmes, que això és complicadíssim, perquè havien d'obrir molt l'objectiu de la càmera, perquè hi entrés molta llum, i bueno, era una cosa complicada i el moviment havia de ser molt pausat, no? per l'estil de l'època, i el que volia fer Stanley Kubrick sempre va ser un pioner en totes les tècniques cinematogràfiques que se li van posar per davant. També van fer la pel·lícula de Dos fills i una herència, que estava ambientada amb els anys 20, amb Warren Beatty, Stockhart Stanley i Jack Nicholson, que Jack Nicholson també va fer la pel·lícula de Alien voló sobre el nido del cuco a l'any 1975.
Sí, aquesta sí que em sona, sí. A més l'he vist, és un dramón, per això.
Sí, sí, sí. I ara, bueno, Jack Nicholson, a l'any que jo vaig néixer, el 1987, doncs també va fer una pel·lícula molt famosa que es deia Les Brujas de Eastwick, que si vols m'hi pots explicar la música també.
Vinga.
Que és la música 3.
Les Brujas de Eastwick. Era una mica rarota, eh? El que passa que els actors i les actrius eren potents, però la peli era una mica rara, eh?
Bueno, la banda sonora és de John Williams.
Mira.
Sempre que tinc oportunitat us el fico al programa. És així, és així. Doncs bé, aquesta pel·lícula de les Brujas de Eastwick que estava protagonitzada per Jack Nicholson, com deia, i les coprotagonistes eren Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon i Cher. Magnífiques, les tres. Cher aquell any també va fer una pel·lícula molt bonica que es deia Hechizo de Luna, per la que va guanyar l'Òscar a millor actriu.
Sí.
No sé si la recordeu, allí amb Nicolas Cage, que era com la... s'enamorava del germà del seu futur marit, perquè hi havia alguna que passava, bueno...
Jo la no l'expliquis.
No l'explico, no l'explico. Anava a dir el que passava, però no ho explico, no ho explico. Bueno, a veure...
Va, que et deixo un minut, vinga. Ui, un minut.
Ah, només m'he deixat un minut.
Mare de Déu, pues, ja sabia jo.
Pues llavors no puc dir massa cosa. Mira, va sortir Wall Street. Va sortir L'Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, Los Intocables de Leon Ness, La Princesa Prometida, Robocop, Rob Roy, Proyecto X...
Robocop és de l'any 87?
Sí, és de l'any 87. Rob Roy, aquell amb Liam Neeson, també és del 87... La Chaqueta Metàl·lica de Stanley Kubrick, que també va, com us deia, també va fer una pel·lícula al 87, i, bueno, L'Imperio del Sol, de Spielberg, amb Christian Bale, o Dirty Dancing, que dic només els clàssics, ja, perquè m'has deixat només un minut, però és que hi havia pel·lícules...
Mira. Hi ha bandes sonores que perduraran en el temps, eh? Aquesta és una. Quantes vegades l'has vist, aquesta pel·lícula?
Un munt. No sabria dir quantes.
Jo no l'he vist cap vegada, o sigui, imagina't.
Home, pues no te la pots perdre.
M'han insistit molt, però de moment m'ha salvat. Però ja la veuré un dia, la veuré un dia, sí.
Sí, a veure quan te donen una mica de un respiro i tens temps i la mires, perquè aquesta la fan cada 2x3 a la tele, eh? Ni plataformes ni res. Si t'hi dansi, la
pots veure
a la tele.
Sí.
Doncs bé, jo aquestes pel·lícules són del 87, si et sembla, la setmana que ve, el divendres que ve, t'explico també tot el que havia preparat sobre aquest any. I no sé, i te busco algun altre temilla, a veure què va sorgint per les xarxes.
Vinga, va, any 87.
Que és la manera que tenim de connectar-nos.
Clar que sí.
La manera que tenim de connectar-nos. Tu, si t'has quedat amb quatre de les del 75, ja les pots apuntar.
Home, doncs sí, eh? Un parell sí, eh? I a més buscaré per veure-les, va. Laura González, divendres de cine, que podem seguir gaudint del cinema. A més, la Laura en sap tant que, escolta, jo... mira, flipo, em perdó, perquè... Escolta, del 75 al 87, i pel·lícula aquí, pel·lícula amunt, pel·lícula avall, et diu, aquest director va participar i al cap d'uns anys va fer això, va fer allò. Déu-n'hi-do, eh? Laura, una abraçada, cuida't.
Una abraçada, Ricard, bon cap de setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
mira, això jo ho agafaré de costum els divendres, amb colo a casa de la gent. Però amb colo, no com fins ara, que si tu engegues la ràdio a casa, doncs ens escoltes i allí estem, No, jo ja truco a les cases a veure com ho porten. I els divendres és un d'aquells dies macos, és igual, estem confinats, evidentment, però... és divendres, almenys anem a posar-li aquella sensació de que és divendres. Tampoc podrem sortir demà, però és igual, és divendres. La setmana passada ens colàvem a casa d'una família i parlàvem, doncs, amb el seu fill, i li preguntàvem, doncs, aviam com ho portàvem 2 setmanes avui, divendres, fa 3 setmanes que les escoles van tancar. Jo em colo en una altra casa i jo crec que ja m'està escoltant la Maria. Maria, què tal? Bon dia.
Bé.
Maria, com estàs?
Bé.
Maria, escolta, quants anys tens?
7.
7 anys. I quin curs fas?
Segon.
Segon. En quina escola?
A l'Estonac.
A l'Estonac. I com... Fa dies, que no vas a l'escola?
Què?
Fa uns quants dies que no vas a l'escola.
Sí, 3 setmanes.
3 setmanes. Ho comptes, ho tens clar, eh?
Sí. Bueno, jo no, m'ho diuen els pares.
Ah. Escolta, saps que avui és divendres?
Sí.
O saps que avui és divendres? Saps què és la setmana que ve?
Sí, Setmana Santa.
Ah, Setmana Santa. O sigui, si avui fos un dia normal... seria el darrer dia d'escola abans d'unes vacancetes d'una setmana. Que bé, no?
Què?
Que dic, si avui fos una setmana normal, avui seria el darrer dia d'escola abans de les vacances de Setmana Santa. Que això ho espereu, que estaria molt bé, això.
Sí.
Però clar, estem a casa tancats. Escolta, Maria, saps per què estem tancats a casa?
Sí, per el coronavirus.
El coronavirus. I què és el coronavirus?
Un virus mortal.
Ah, i com ens han dit que ens hem de protegir del coronavirus? Què hem de fer?
Amb mascarilla i rentar-nos molt bé les mans.
Ah, molt bé. Amb aigua i sabó.
Sí.
I una estoneta.
Sí.
I podem sortir de casa o no?
No.
No hem de sortir de casa, per res?
No.
Ah, i tu no has sortit de casa, no, en 3 setmanes?
No.
Però i al balcó? Ha sortit?
Sí, al balcó, sí.
Ah, que et toqui el sol i que et toqui l'aire. Bueno, aquests dies fa una mica de fred, eh?
Sí.
Bueno. Escolta, vosaltres esteu tots confinats a casa? Tens algun germà?
Sí.
Sí? Com es diu?
Sergi.
I els pares... bueno, el teu germà, que és més gran o més petit?
Gran.
Quants anys té?
11.
11 anys. I els teus pares també estan confinats a casa?
Sí.
O sigui, treballen des de casa?
Sí.
Teu els 4
bueno,
anys?
Bueno, no, la mare no.
Ah, la... Surt?
No, la mare no treballa.
Bueno, però està a casa, està tancada a casa.
Sí.
O sigui, esteu els 4 tancats a casa tots aquests dies.
Sí.
I què tal això d'estar amb els pares tot el dia?
Pues juguem junts, tenim un horari.
Ah, teniu un horari. Mira, t'ho anava a preguntar. De dilluns a divendres teniu un horari. Mira, va, anem explica'm-el. En quina hora t'aixeques més o menys?
A les 9:30.
A les 9:30. Però t'aixeques sola o t'han de despertar?
No, jo desperto amb el germà.
Ah, tu despertes... O sigui, el teu germà dorm.
Sí.
Molt bé. Ens aixequem, esmorzem, ens rentem les dents... que endreces una mica l'habitació?
Sí.
Molt bé. I llavors...
Cada dissabte traiem el pols.
Ah, caram! Molt bé. Em sembla molt bé, això. I escolta, i als matins quines activitats feu?
Pues... Fem deures.
Aha.
I exercici.
Ah, fas exercici també?
Sí.
I què fas d'exercici?
Pues no sé com se diuen.
Bueno, però què fas? Saltes?
De tot.
Flexions abdominals?
De tot.
De tot. I què tal?
Pues bé.
Acabes cansada?
No.
No? Escolta, i amb qui fas exercici? Tu sola?
No, amb ma germà i la mare.
Ah,
el pare els fa, però ell sol.
Ah, bueno, clar, és que si no teniu el menjador molt, molt gran, tampoc hi cabeu, no, al final?
No.
Tots fent exercici, un salte i vigila que no em toquis amb el braç mentre salta el del costat.
Sí.
Escolta, i qui es cansa més, la mare, el germà o tu?
Què?
Qui es cansa més, la mare, el germà o tu?
El germà.
El germà es cansa més?
Sí.
Ai, bueno. Escolta, i llavors dinem, i a la tarda què feu, a la tarda?
A la tarda tenim una estona lliure.
Molt bé.
Després llegim una hora, una altra estona lliure. Després fem un joc tots junts.
Ah.
I sopem, mirem un rato la tele.
I anem
al llit.
I a dormir. Que has vist moltes pel·lícules aquests dies?
Sí.
Sí? Quina has vist que t'hagi agradat molt i que no l'havies vist mai? Una que t'hagi agradat molt.
No me'n recordo del nom.
No te'n recordes del nom, però qui sortia?
Pues...
Era de dibuixos animats?
No.
Ah. Bueno.
Cars.
Ah, Cars. Oh, molt bé. Aquesta m'agrada molt a mi també, eh? Aquesta m'agrada molt. Molt bé, Maria. Escolta una cosa. Què trobes en falta anar a l'escola?
Una mica.
Una mica. I les amigues?
Què?
I les amigues?
Sí, però no em fem videollamada de tant en quant.
Ah, us veieu per les videotrucades.
Sí.
Escolta, què n'havies fet alguna vegada de videotrucades abans?
Sí.
Ah, ja n'havies fet?
Sí.
Ah, escolta, i els padrins, que els trobes a faltar?
També, sí.
Els padrins molt, no? Ara no els podeu anar a veure ni us poden venir a veure.
Cosí.
I el teu cosí. I amb els padrins fas videotrucades, també?
Sí, a vegades.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, va, que tens un horari ben maco, eh? I el cap de setmana feu alguna cosa diferent?
No, fem deures i no llegim tant.
Ah, bueno, i juguem més, eh? Escolta, en quin joc jugueu els quatre amb els pares? En quin joc jugueu?
Normalment a l'hotel.
Ah, a l'hotel, ui. I qui guanya?
Ahir va guanyar mon pare.
Ahir va guanyar el pare.
Abans d'ahir vaig guanyar jo.
Ah, caram. Doncs escolta,
fa 3 dies la mare i fa 4 el germà.
Ah, caram, així tots contents, no?
Sí.
Tots contents, molt bé. Doncs escolta, Maria, que m'ha agradat molt parlar amb tu.
Vale.
Tens 7 anys, eh? M'has dit que vas a l'Estonac, que fas segon.
Sí. Sí.
Molt bé. Escolta, et demano una cosa més abans de marxar. A les 8 del vespre... Fas alguna cosa?
Quin? No.
No? Surs al balcó a les 8 del vespre?
No.
O sents gent que aplaudeix molt?
Sí.
Ah, i saps per què ho fan?
No.
No saps per què ho fan?
No.
Doncs mira, la gent surt als balcons cada dia a les 8 i aplaudeixen als metges, a les metgesses, a les infermeres i als infermers que estan cuidant a la gent que està malalta.
Hi ha 3 persones de la meva família que són metges.
Ah, doncs mira, a les 8, tothom que surt als balcons a aplaudir ho fan justament per això, per agrair la feina que estan fent cuidant a tota la gent que estan malalts. Què et sembla?
Bé.
Et sembla bé? Molt bé. Escolta, tens a la mare, ve d'aquí a prop.
Sí, espera.
Me la passes? Doncs avui, ja ho veieu, que ens hem colat amb una casa, ens hem tornat a colar amb una casa. Aquest és el punt de vista dels petits, per entendre'ns, però sempre hi ha l'altre costat de la moneda, eh? Sempre també ho busquem. Ara parlem amb la mare de la Maria, que és la Aida. Aida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Bé, molt bé.
Escolta, jo li preguntava a la teva filla, dic escolta, això d'estar a casa amb els pares és guai, no? Diu, sí, fem moltes coses.
Sí. Sí.
Pels pares no sé si algun moment del dia que dius caram.
Doncs la veritat és que ho estan portant molt bé, ells. Molt bé, molt bé, molt bé. Els primers dies potser estàvem una mica més desubicats tots.
Sí, clar.
Però vas agafant la rutina i cada dia fem pràcticament el mateix i molt bé, la veritat és que molt bé. També tenen unes edats, no són petits, ja. Clar. És una altra cosa, però millor del que ens pensàvem. Potser som més nosaltres els que al principi dèiem, ostres, que no poden sortir, no poden fer això, però ells estan encantats, molt bé, ja estan amb nosaltres.
Han perdut alguna cosa però n'han guanyat alguna altra, és a dir, segur que fan alguna cosa que abans no s'havien plantejat de fer.
Exacte. A més, estem tots ara com a ralentitzats. Potser al principi anàvem més nerviosos, no
sí.
Trobàvem molt bé com ocupar les hores, i ara l'agafar aquesta rutina tan bona i que ens va bé tots, estem tots com a més tranquils. Llavors, sí.
Ens ho explicava un psicòleg que, sense obsessionar-se, però va bé marcar-se una mica un horari al cap del dia, sense obsessionar-se, però va molt bé. I veig que vosaltres això ja ho poseu en pràctica.
Sí, en principi l'intentàvem complir i ara ja es fa sol, vull dir, ja forma part del nostre dia a dia.
Uh-huh.
Fem poques variacions, gairebé cada dia fem el mateix. Llavors, per exemple, demà aquest dissabte farem un dinar especial.
Clar.
Per tallar una mica la rutina de la setmana, però molt bé. Hem trobat el que ens va bé tots, tenim estones de joc familiar, estones de joc individual, cadascú també una miqueteta, una estona també per fer una mica el que vulgui.
Clar.
I molt bé, la veritat és que molt bé. Sense obsessionar-se i molt bé. I ells estan encantats d'estar amb nosaltres i això és un gran valor també que hem recuperat, no? Potser ells estan contents i això és l'important.
Saps què passa? Que darrerament estic rebent, i suposo que tothom, bueno, tothom, molta gent, a través de WhatsApp, gent que estan desesperats i que valoren molt la feina dels professors, que se'ls ha de valorar, evidentment, però que els valoren molt perquè a casa estan amargats amb els nens i no saben què fer amb els nens. I jo sempre m'ho plantejo com una oportunitat, més que com un problema de dir, escolta, anem a conviure amb els nostres fills, que per desgràcia el dia a dia que ens absorbia fins ara, al final, si restaves les hores de dormir i les hores d'escola, els teus fills els veien ben pocs.
Sí, sí, jo el que veig és que abans vivíem amb molta pressa, sí. Llavors quan teníem els nens, com que també estàvem tots amb pressa, era com no acabaves de gaudir. També és veritat que hi ha pares que potser amb edats de nens més petits deu ser una altra batalla, clar, també, eh? Clar. Jo m'imagino amb la Maria quan tenia 2-3 anys aquí tancada tot el dia i hagués sigut una altra història també. T'he de ser sincera. Ara, amb les edats que tenen els meus, doncs et pots parlar amb ells i és diferent. Però sí que és veritat que gaudim d'una altra manera. Potser abans anàvem com accelerats.
Molt accelerats.
I ara, al no tenir pressa, doncs tot va fluint. Anem fluint, no? Va passant els dies, hem perdut una mica la noció del temps i anem fluint.
Oh, per això li preguntava, dic, saps quin dia de la setmana és avui? Sí, sí, és divendres.
Sí, però hi ha dies que ens ho hem de pensar. Clar, nosaltres estem a casa, no és com altra gent que està treballant doncs amb feines doncs, sanitaris o els medis, o nosaltres sí, sí. Estem tots a casa. Llavors fem l'horari que ens va bé nosaltres.
Clar.
I anem fluint. I és veritat que ells també han baixat el ritme, és a dir, els primers dies no trobaven el seu lloc, i ara ja estem tots adaptats a la situació.
És veritat, al final ens costa el canvi, però després també ens adaptem ràpid, eh?
Quan diuen que som animals de rutines, no?, per dir d'alguna manera, és veritat, vull dir, és que és així.
És totalment així. Escolta, el tema aquest de fer exercici a casa, que semblava una utopia abans, que mai trobàvem moment, ni lloc, ni hora per fer-ho, ara s'ha imposat per salut ja, però també per fer una activitat diària. Ja m'ha dit que us poseu els
dos. Sí, he preparat una taula i la fem els tres. El Sergio fa unes altres coses, bueno, el seu pare, i nosaltres pues, fem una taula adaptada amb ells i molt bé, eh? La veritat és que molt bé.
Clar.
Vull dir, ells quan és ho fem sempre a la 1:15, i llavors a la 1:05 o així ja venen ells, que ens canviem. Vull dir, és el que et dic, que la rutina ja forma part de nosaltres i és així, vivim així.
I tant. Escolta, una cosa abans d'acabar, clar, jo li preguntava a la Maria, dic, bueno, la setmana que ve és Setmana Santa, amb una situació normal, doncs estaríem tots pensant a veure si podem marxar a algun lloc i tal. I suposo, aviam, tot això ho tenim assumit, que per Setmana Santa no podrem sortir de casa. Al principi ens feia mandra, ara no sé si hi haurà més d'una persona que diu, escolta, quin descans d'anar-se'n ara a un lloc que estigui ple de gent.
Bueno, nosaltres, jo, si et soc sincera, ni havia pensat que era Setmana Santa.
Sí,
ho he sentit abans i dic, ostres, ja, vull dir, he perdut totalment la noció dels sí. dies. I la veritat és que, ja et dic, estem adaptats. No, ens sentim afortunats de poder estar així i d'estar tranquils. I la veritat és que ara no toca el tema de Setmana Santa, vull dir, ni ens ho plantegem, ni el que deixem de fer, ni res. Toca això i ja està, no hi ha una altra, és que no serveix de res. Anem dia a dia i ja està.
Molt bé, doncs escolta, que ens hem colat en una altra casa, avui divendres, on la Maria, que té 7 anys, estudia segon de primària a l'escola de l'Estonac i té un germà de 11 anys, que suposo que segueix similar, la rutina similar, evidentment cadascú amb les seves lectures i amb els seus exercicis, però que segueix la rutina que us heu marcat. I veig que ho porteu molt bé, eh? Aida, de totes maneres, us felicito, perquè seguiu exactament el que el psicòleg aquí a la ràdio ens va explicar. Escolta, fer un horari, adaptar-nos i buscar-li la part positiva. Per tant...
Sí, després, per exemple, el Sergi, que és més gran, doncs a les tardes a les 6, via Skype, doncs té una estona que es connecta amb els seus amics, pot parlar amb els seus amics, la Maria, doncs de tant en tant fem també videotrucades amb amics seus, amb amigues seves, però també, doncs també els hi va bé, no?, una mica de contacte, que no siguem nosaltres. Però molt bé, ja et dic que molt bé, molt tranquils. Vam començar tots molt accelerats, poc a poc, ja et dic, han baixat aquest ritme i ara estem bé, estem estables, per dir d'alguna manera.
Doncs escolta, que t'agraeixo molt que ens haguis deixat entrar a casa vostra per conèixer el dia a dia. Jo crec que hi ha molta gent que ens escolta que se sentiran identificats i això és maco.
Molt bé, moltes gràcies.
Cuideu-vos força.
Igualment.
Una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
Doncs apa, ja veieu, eh? Això són les cases. Potser tu també. Anem a l'Espai Groc.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
No em diguis que no tenies ganes d'escoltar aquesta sintonia. Així comença l'Espai Groc d'aquest divendres 3 d'abril del 2020. Mira, ens queden 11 minuts i farem tres connexions avui. Ens n'anem a parlar amb la Carme Sedó, que és la responsable de la biblioteca i de l'àrea de xarxes socials, que ara, escolta, la veritat és que està agafant més revolada que mai, de l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Bé, aquí, confinadeta també.
També, ben tancada i ben... I teletreballant, clar.
Combinant vida familiar i teletreball.
Escolta,
sí, com tothom.
Carme, què ens esteu preparant a les xarxes?
Bé, bueno, estem fent una mica una doble funció, que seria la d'anar informant les coses que anem posposant i els concerts que s'anulen o que es posposen, explicant les noves dates i tot, que es farà, pues, suposo que a partir de la tardor, i això ho anem ficant, ho anem posant quan sabem les dates, i després anem estrenant a la gent que, bueno, del consum de la cultura, que és molt bo i que ens ajuda a passar moltes estones.
Home, i a més a les xarxes, avui en dia, s'està trobant moltes coses, eh? Vosaltres heu preparat alguna cosa o recordes alguna en especial que t'hagi agradat?
De proposta que hem fet.
Sí, que heu fet i que hagis vist, però que diguis, mira, aquesta m'ha agradat especialment.
Bueno, avui nosaltres hem penjat un vídeo, un petitet de la trajectòria vital dels Lleida Artensem, que és una formació resident de l'Auditori, i que estem tenint una relació superxula, tant els Lleida Arts amb l'Auditori com l'Auditori amb els Lleida Arts, i hem fet aquest vídeo i l'hem penjat avui a Facebook, a l'Insta i a Twitter.
Bueno, i els hem conegut perquè els hem tingut aquí en directe, sí, a l'Espai Groc, però sí. La gent que ens escolta diu, però jo, a veure, quina cara feien? Doncs mira, busqueu les xarxes socials de l'Auditori Municipal Enric Granados, que els podreu conèixer amb aquest vídeo, que a més suposo que deu abordar tota la història, tota la trajectòria.
Exacte, des dels seus inicis fins ara, en totes les produccions i les col·laboracions que han fet. I hem esperat vam comentar que volíem penjar i ens van comentar, pues, vinga, som-hi, ho farem alhora. I ho hem fet alhora, doncs, nosaltres i es lleirà al mateix temps.
Molt bé. Doncs ja sap, és una bona idea. Seguiu les xarxes socials de l'Auditori Municipal Enric Granados i allí trobareu grans propostes, del món de l'espectacle i de la cultura. Les trobareu les que vagin publicant al moment i les que hagin publicat, perquè això és la gràcia de les xarxes, que podeu recuperar les històries. Carme Sedó, escolta, que encantat de tornar-te a escoltar.
Jo també, de saludar-vos a tots.
és com si féssim un break, eh? Diu, mira, ja ha passat una setmana més.
Ens ho
hem de mirar així. Carme, una abraçada, cuida't.
Gràcies igualment. Adéu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui deixeu-me que saludi a la directora del CaixaForum, que fa dies ara, sense voler, que no ens escoltaven, perquè, clar, hem d'anar donant joc, a través del telèfon. Maribel Tos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt contenta de tornar a retrobar-vos, de tornar doncs, a sentir-vos. I sí, francament, feia dies que no coincidíem.
Ah, sense voler. Com estàs, primer de tot?
Molt bé, molt bé. Afortunadament estic molt bé. Vaig estar uns dies confinada perquè vaig estar en contacte amb una persona, però no he tingut, de moment, cap dels símptomes.
Molt bé. Bueno, però segueixes confinada, evidentment, i teletreballant,
sí,
suposo, va?
Sí, teletreballant. Així és. Bueno, així és, que això no pare, tot i que està tancat al públic.
Clar, els equipaments que us dediqueu al món de la cultura i dels espectacles heu hagut de reinventar-vos, com molts altres sectors, a tota màquina, permeteu-me l'expressió, perquè, bueno, és veritat que internet t'ofereix molt, però t'has de readaptar amb això. Des de Caixa Fòrum també teniu propostes online.
Sí, sí, així és. També doncs, nosaltres hem volgut traslladar l'experiència Caixa Fòrum al món digital i bé, gairebé doncs, cada setmana doncs, canviem aquests continguts que tenen com a objectiu que siguin doncs, uns continguts de proximitat, diferencials, rigorosos, i bàsicament basat en les exposicions que s'han pogut visitar o que poden visitar els diversos caixafòrums de la marca, no? Uh-huh. I llavors, en aquesta ocasió, a partir doncs, del dimecres passat, des del dia 1 d'abril, i al llarg de 10 dies, caixafòrum desplega doncs, a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook i també Instagram, un seguit de continguts digitals basats en l'exposició Càmera i Ciutat. L'exposició Càmera i Ciutat és una exposició que es va poder veure a Caixa Fòrum Barcelona fins al passat 9 de març. I és una exposició que narra la relació fructífera entre la càmera i la ciutat, no? A través doncs, de diverses fotografies i també de documents fílmics que provenien del Centre d'Art Pompidou i diverses col·leccions espanyoles. No? Uh-huh. Llavors, com dèiem, el que hem pogut fer és traslladar aquesta experiència a Caixa Fòrum dintre, doncs, en el marc doncs, de les xarxes socials, no? I en aquest sentit, doncs, hem facit les xarxes socials d'un seguit de continguts ben variats, que van, doncs, des de les històries, les curiositats, que podem descobrir dels grans fotògrafs que han estat presents en aquesta exposició, no? Com Brezay, com Rodbenko, com Pilar Aymerich, i a través doncs, de les seves instantànies i a través doncs, de textos descobrirem aquesta curiositat que se'ns ha passat moltes vegades de llarg, no? Però també tindrem la possibilitat d'emetre a través de streaming d'un parell doncs, de conferències, una de les quals porta per títol La ciutat invisible, a càrrec de l'escriptor i periodista Albert Lladó, que ens presentarà doncs, la ciutat des del punt de vista de la perifèria, no?
Molt bé. Doncs tot això ho trobarem a les xarxes socials del Caixa Fòrum, eh?
Així és,
molt bé.
No?
Escolta, Maribel, que et deixo... Que ens queda molt poc temps, però no voldria que... No volia acomiadar-te sense que poguessis saludar la Marta Salla, que la tenim també connectada.
Oh, molt bé, molt bé. Doncs una salutació, Marta. Com estàs?
Hola, Maribel, què tal?
Bé, molt bé.
Us deixo aquí i us poseu al dia, eh? Escolta, que ho trobem a faltar, això, eh? D'estar tots aquí als estudis, eh?
Ho trobem a faltar, sí.
Escolta, Maribel, la setmana vinent ens tornem a posar al dia.
I tant, perfecte, molt bé. Doncs encantada de sentir-vos de nou.
Cuida't molt, eh? Una abraçada.
Gràcies.
Una abraçada, Maribel.
Adéu, Maribel. Hem parlat amb la Maribel Tos, que és la directora del Caixa Fòrum a Lleida. Per cert, Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja i lo que le echen, que escolta, la Marta aquí està a pot amb tot. Ens hem quedat sense festa major.
Ens hem quedat sense festa major.
Sí. I bueno, ja era previsible, però ara ja és oficial.
Sí, ja fa dies que ens teníem pitjor, ens hem quedat sense festa major, sense fira de titelles...
Bueno, han donat una nova data,
avui,
Fira de Titelles,
sí,
el 8 de juliol.
Sí. No serà Fira de Titelles a l'ús com la coneixem,
no.
Però penso que hem fet molt bé, a veure si el juliol ja podrem tornar a reprendre una mica l'activitat amb gent, però sobretot
que...
pensant en el sector professional.
Clar. És que el juliol ara mateix el veiem lluníssim, però jo recordo que el maig el veia lluníssim i mira, estem cancel·lant les coses del maig, eh?
I bueno. Estem cancel·lant el maig, sí. Bueno, jo si et sembla, avui anunciem les dates dels espectacles que teníem aquesta setmana i d'aquí un parell de setmanes al Teatre de la Llotja, que eren dissabte, teníem diumenge,
Viejo Amigo Cicerón, que és un espectacle del Josep Maria Pou dirigit per Mario Gas, i l'hem ajornat el 9 d'octubre, que és divendres.
Bueno, l'octubre ja sou curat amb salut, jo crec, eh?
Bueno,
toquem fusta.
Sí, a l'estiu tampoc és massa bona època, però sí, toquem fusta i que això no rebroti.
Sí, sí, clar, que aquesta és l'altra.
Aquesta és l'altra. Bueno, com sempre, recordar que a qui no li vagi bé la nova data pot reclamar el retorn de les entrades pel mateix canal que ho va fer. Evidentment, el retorn presencial no podrà ser fins que tornem a obrir taquilles. I a qui li vagi bé la nova data pot aprofitar la mateixa entrada sense problema. I després, altre espectacle, que era Juana, era un espectacle de dansa, teatre i amb Aitana Sánchez Gijón, i el teníem pel 18 d'abril. Doncs el farem el 12 de desembre perquè no hem pogut trobar una data més a prop. I recordar el mateix, ja tothom que hagi comprat entrades, doncs o que serveixen, o que si no els va bé l'entrada els retornarem els diners.
Clar.
Esperem que no ho facin, esperem que tothom tingui un gest a favor
sí,
dels artistes
i
la cultura.
A més, tenim dates amb molta antelació, per tant, a nivell d'agenda sí. Ens ho podem muntar bé, eh? Crec que ens ho podem muntar bé. Molt bé, Marta, doncs escolta, com sempre, que ni que sigui aquests minutets i a través de telèfon, però tornar a escoltar les veus dels col·laboradors sempre és una bocanada d'aire fresca, per entendre'ns, amb tot aquest confinament,
igualment.
Mai millor dit. Marta Salla, cuideu-vos molt, una abraçada.
Una abraçada, adéu a tothom.
Des del Teatre de l'Escorxador, el Teatre de la Llotja, amb la Marta ens hem posat al dia d'aquestes noves dates. 30 segons, senyals horàries, ens plantarem a les dues, com sempre, que ha estat un autèntic plaer gastar amb tu aquests minuts de ràdio des de les 12 i 20 a les dues de dilluns a divendres. La setmana vinent és Setmana Santa. Queda't a casa, si us plau. I si et quedes a casa, posa la ràdio, posa Cope Lleida, perquè nosaltres hi estarem de dilluns fins als dijous, la setmana vinent, que és Setmana Santa, de 12 i 20 a dues. Cuida't, una abraçada, salut, adeu.